Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Duran.
Expectació aquesta tarda per conèixer el contingut de la Festa Major, que es presentarà al Casal Pere IV a les 7 de la tarda. Us en podem avançar alguna pinzellada en una setmana que comença amb la ciutat de Sabadell despertant ja de les vacances i prenent el pols a un dia a dia que anirà en augment fins que comenci el curs escolar d'aquí a 2 setmanes. Què sabem de la Festa Major? En els següents minuts ja us podrem donar lloc i hora per anar a veure el Ball del Rodet, els Trabucaires, Sardanes o el Ball de la Bola, entre d'altres. I en aquesta reactivació del municipi també coneixerem el balanç i les previsions de la TUS pels viatges del transport públic del curs que comença i les previsions d'educació de la Generalitat pel mateix període en el moment d'obrir les aules. És dilluns 30 d'agost. Comencem.
Titulars.
Polèmica al barri dels Marinals. L'Associació de Veïns acusa l'Ajuntament i la Federació de Veïns de Sabadell de crear una nova associació per dividir-los. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. La recentment creada Associació de Veïns Afectats per l'Habitatge dels Marinals es defensa argumentant que tant la responsabilitat com les conseqüències recauen sobre ells mateixos. El seu portaveu és Jaume García Arija.
Neix bàsicament de la idea, però així de senzilla, però a la vegada així de potent, que és que creiem que és sobre nosaltres, sobre els veïns o les veïnes afectades, sobre els que recaurà l'efecte més positiu, negatiu o regular del resultat de qualsevol tipus d'informe o de qualsevol tipus de negociació. Llavors, creiem ja que per l'història que portem, els 4 anys que portem de lluita, tenim prou coneixements i ens sentim suficientment lliures i potents com per anar nosaltres mateixos.
El vocal de la nova entitat posa com a requisit per ser-ne membre pertany a un dels 170 pisos amb deficiències estructurals. García Arija diu que no se sentien representats per l'Associació de Veïns tradicional per la seva combativitat política.
I en esports, el Sabadell s'ha estrenat a la primera ref amb un empat sense gols al camp del Sevilla Atlético.
L'equip d'Antonio Hidalgo va tenir les millors ocasions a la segona meitat després d'un inici ensupit, però va topar amb el porter rival Alfonso. D'altra banda, el mercat es tanca poc més de 24 hores amb el centre d'esports pendent d'incorporar un migcampista.
Aquestes i altres informacions durant els següents minuts amb la companyia de la Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. 24 graus ara mateix a la ciutat de Sabadell, un cel tapat. Què ens espera per les pròximes hores? Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem al Jordi Via. Bon dia.
Hola, bon dia. Sovintegen a hores d'ara els ruixats en molts punts de les comarques del Ter Sud de Catalunya i, a més, ruixats que descarreguen localment amb intensitat forta. Per exemple, fa poca estona, un ruixat a la Bisbal del Penedès ha deixat en tan sols mitja hora més de 20 litres per metre quadrat i també a Illa de Buda portem ja acumulats amb el que portem de dia més de 40 litres per metre quadrat. Atenció, perquè el que resta d'aquest dilluns els ruixats encara podran fer-se més extensos i poden afectar de forma intensa comarques del sud de Barcelona, Tarragona i també a la tarda tempestes que poden ser fortes cap a les comarques del Pirineu, Prepirineu i després també arribar cap a la nit cap a la Catalunya central. Tot plegat també amb un dia on notarem que amb aquests núvols les temperatures a migdia seran més baixes, ni tan sols arribarem als 30 graus als punts més càlids. És tot des del Meteorològic de Catalunya.
I ara anem fins al Transmet per saber com funciona la xarxa de transport públic que ens queda més a prop. Judit Cabrera, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Bon dia. Tampoc veiem alteracions significatives, com comentava la Judit, a la xarxa viària, a les carreteres que menen a la nostra ciutat d'entrada i de sortida. Potser, si heu d'agafar la C-17, us interessarà saber que en els dos sentits de la marxa hi ha restriccions de circulació a l'alçada de Montcada i Reixac. Es fan controls de velocitat per meteorologia adversa. La resta, tranquil·litat. 5 minuts clavats sobre el punt de 2:15 del migdia. Avui comencem per aquí.
La notícia del dia.
Per fi, aquesta tarda sabrem què acabarà passant en l'edició de la Festa Major d'enguany. A partir de les 7 de la tarda, l'Ajuntament presentarà el programa d'actes al Casal Pere IV. Ja sabíem que renunciava als caps de cartell, com l'Avet o Mishima, els quals han explicat ells mateixos la cancel·lació. També hem conegut la intenció de la coordinadora de músics de Sabadell de mantenir el seu programa, malgrat la restricció d'aforaments en 300 persones i la finalització d'activitats a les 11 de la nit. Queda pendent saber què farà Barraques. Algunes entitats, però, ja estan publicant a internet els actes que protagonitzaran. El repassem tot seguit. Torna al Ball de la Bola.
La 23a edició serà el diumenge 5 a 6:15 de la tarda. L'organitza l'Esbar Dansaire, es farà a la plaça de la Sardana i estarà amenitzat per la Cobla Sabadell.
Concurs de voltes del Rodet i la Bobina amb el corresponent ball.
Davant de Fira Sabadell, divendres a 6:15 de la tarda. Abans haurà començat la Fira de Cultura Popular.
2 hores després, galejada d'honor i seguici festiu.
A partir de dimecres ja es poden reservar entrades per veure com desfila el seguici al ritme de la banda de música de Sabadell.
Hem de saber de què tractarà el Sabafà Fla gegant, el nom ja ens dona pistes.
I després encara hi haurà els mateixos espais Jaume Arnella i Corrandes són Corrandes.
Diumenge a la tarda, correfoc de festa major.
Amb tabalada, lluïments de diables, bruixes i bèsties de foc.
I el dissabte al matí, sardanes i trabucs.
A les 11, taller de sardanes a la plaça de la Sardana i a partir de 12:15 del migdia, trabucaires a Fira Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
El president de l'Associació de Veïns Arraona Marinals Can Gambús, Francisco García, ha acusat l'Ajuntament de Sabadell en un missatge a les xarxes socials de dividir l'associacionisme dels residents, facilitant la creació d'una altra associació al barri.
Tanto el Ayuntamiento de Sabadell como la FAPS se han reunido a espaldas de la Asociación de Vecinos para dar cobertura y apoyo a la creación de una asociación paralela a la nuestra. El motivo principal del Ayuntamiento de Sabadell está claro: dividir un barrio que saben fuerte y que no comulga con sus políticas. Por parte de la FAP es todavía más sorprendente, puesto que la Asociación de Vecinos era miembro de la FAP.
García creu que la FAPS era residual al barri. La recentment creada Associació de Veïns Afectats per l'Habitatge dels Marinals té de portaveu a Jaume García Arija.
El vocal de la nova entitat posa com a requisit per ser-ne membre pertany a un dels 170 pisos amb deficiències estructurals i creu que les negociacions que han de començar aviat amb totes les parts implicades han d'estar participades per algú afectat. García Arija.
El que no veiem, diguéssim, lògic, és que vingui qualsevol que no sigui veí o veïna afectada a imposar ni un mètode, ni a persones, ni formes en les quals nosaltres no estiguem d'acord. Perquè, a més a més, si el resultat és A, B, C, el que sigui, és el que sigui, recaurà sobre nosaltres, no sobre qui vingui aquí a fer la història, el seu estil, i després agafi, es renti les mans i torni cap a casa seva i no visqui ni tan sols aquí.
García Arija explica que no se sentien representats per l'Associació de Veïns Tradicional per la seva beligerància política. Considera que ningú els pot representar millor que ells mateixos, tot i que vol evitar polèmiques.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El curs escolar 2021-2022 arrencarà el 13 de setembre de forma totalment presencial, tant a Sabadell com al conjunt de Catalunya. Així ho han confirmat fa pocs minuts des del govern català, malgrat ser molt conscients que la pandèmia encara no ha desaparegut. Per això hi haurà pocs canvis en les mesures de prevenció del coronavirus respecte al curs passat. Es mantindrà la mascareta a les aules, la higiene de mans i la ventilació. Què canvia, Karen?
El principal canvi que notaran els alumnes és que podran compartir pati amb altres grups bombolla. A més, quan només hi hagi un grup de convivència, es podran treure les mascaretes al pati. Així mateix, tampoc es prendrà la temperatura dels alumnes quan entrin als centres i, en el cas dels més petits, els pares els podran acompanyar a les aules. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, assegura que amb aquestes mesures es podrà garantir la total presencialitat als centres.
Perquè l'escola s'ha de fer des de l'escola. No hi ha alternativa a les escoles obertes. Aquest curs passat ens ha posat en evidència que els beneficis superen amb escreix els riscos que tenim en pandèmia. I això, amb el conseller Argimon sempre ho diem, sempre ho hem dit, el risc zero en pandèmia no existeix, però els beneficis d'obrir les escoles superen àmpliament els riscos. Les escoles obertes és l'única manera de garantir igualtat d'oportunitats, equitat, qualitat i dret d'accés a l'educació.
També canvia el protocol davant d'un positiu. Concretament, no es confinaran grups amb tots els alumnes vacunats. Per això, però, cal un impuls de la immunització en les pròximes dues setmanes, com ha assenyalat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.
Són claus aquestes properes setmanes. L'any passat, recordo que quan vam començar el curs, vam dir, farem 500.000 de proves, que la gent ens deia estan, no les faran, 500.000 de proves a l'entorn de l'escola els dos primers mesos. I vam arribar a fer més de 2 milions de proves a l'entorn escolar. Ara, aquests 2 milions, el que hem d'aconseguir ara són administrar 2 milions de dosi aquest proper mes de setembre.
A diferència del curs passat, aquest també podrà començar amb activitats extraescolars, unes activitats que es recomana que comencin a l'octubre i amb un màxim de 10 alumnes per grup.
I de l'educació a la mobilitat, Transports Urbans de Sabadell confien a augmentar els seus usuaris durant el curs 2021-2022 fins a igualar els d'abans de la pandèmia o fins i tot superar-los. De fet, el curs passat es va tancar amb 41.000 viatgers i s'espera arribar entre els 45 i els 50.000 durant el 2022, una expectativa ambiciosa que arriba després que l'estiu s'hagi tancat amb més bones xifres que l'anterior.
De fet, el juliol es va arribar al 75% dels usuaris previs a la pandèmia i a l'agost fins al 80%. Aquesta bona tendència convida l'optimisme al gerent de la TUS, Xavier Canyades.
Una miqueta de sort, inclús incrementar-les. Just abans de que arribés la pandèmia teníem una inèrcia molt positiva, amb un creixement de l'ús del transport públic, que l'any 2019 va ser del 5% i a l'inici del 2020 estaven creixent un 6% respecte al 2019. O sigui, anàvem camí de xifres rècords de l'ús del transport públic. Per tant, esperem que una vegada superada la pandèmia tornar a aquesta situació, a aquest escenari.
Canyades assegura que s'han fet molts esforços per donar seguretat als viatgers, amb més neteja i amb un reforç del nombre d'autobusos en hores punta per evitar aglomeracions, uns reforços que s'intensificaran encara més amb l'inici del curs escolar, sobretot en franja de migdia i tarda.
I hem recuperat part dels reforços que teníem prèviament a les línies centrals, a la U2 i 3, però ara, amb l'inici del curs escolar, també reforçarem al migdia i a la tarda, amb aquesta previsió de tenir més usuaris que al setembre de l'any passat. En general, el servei que tenim ara, amb xifres absolutes, és igual que el que teníem abans del Covid. El que passa que el tenim redistribuït, reforçant més les hores punta, intentant evitar que hi hagi sobreocupació als autobusos.
Canyades admet que no s'han plantejat la creació de noves línies de cara al nou curs. No obstant això, el servei està obert a canvis, reforços i redistribucions d'autobusos per tal d'adaptar-se a les necessitats dels viatgers sabadellencs.
Unes necessitats que tenen a veure amb el coronavirus, si justament la setmana comença amb una nova millora dels indicadors epidemiològics respecte a divendres, sumant una setmana seguida de números positius. L'indicador amb una tendència més positiva és el risc de rebrot, que ha baixat 21 punts aquest cap de setmana i s'ha situat al 190, una xifra que no s'havia assolit des de l'esclat de la cinquena onada el 27 de juny passat.
També ha baixat la velocitat de contagi del 0,81 al 0,80. En paral·lel, la incidència acumulada 7 dies es redueix fins al 93,73 casos per cada 100.000 habitants, 18 casos menys que divendres. Tot plegat, malgrat que el ritme de vacunació encara no s'ha recuperat. El nombre de sabadellencs amb la primera dosi només ha crescut en 673 des de divendres, situant-se als 160.436. L'increment, però, ha estat més accentuat en les persones amb pauta completa, de 2.085, arribant a les 148.946, un 68% de la població sabadellenca.
Al conjunt de Catalunya, els indicadors també han millorat durant el cap de setmana.
El risc de rebrot ha baixat 0,2 fins al 0,82 i el risc de rebrot, la velocitat de contagi, ho ha fet en 11 punts fins al 170. Pel que fa a la incidència acumulada 7 dies, disminueix dels 98,81 casos per cada 100.000 habitants als 92,44. Tot plegat quan el nombre de pacients a les UCI s'ha reduït en 11 fins als 399 i els de planta en 2 fins als 1.152. Per contra, segons Salut, s'han registrat 20 morts.
Més notícies que us expliquem, de fet, en un format més breu. El govern de Sabadell ha convocat una junta de portaveus d'urgència aquest migdia. De fet, hauria d'estar passant ara mateix per abordar l'acollida de refugiats de l'Afganistan, tant com li demanava el grup municipal d'Esquerra Republicana.
La cita serà només conté aquest únic punt de l'ordre del dia i serà la moció dels republicans per sumar-se a l'oferiment d'altres ciutats catalanes d'acollir refugiats procedents de l'Afganistan. La convocatòria es produeix el penúltim dia que el règim dels talibans ha donat de marge per l'evacuació del personal que es troba al país i després d'atemptats que estan causant víctimes mortals al mateix aeroport de Kabul.
I atenció, acabem de saber que Banc Sabadell acaba de comunicar oficialment als sindicats i a la plantilla la posada en marxa d'un procediment d'acomiadament col·lectiu, així com de mobilitat geogràfica i modificació substancial de les condicions de treball que afectarà la totalitat dels centres de l'empresa.
Tot això sense que s'hagin concretat el nombre de persones afectades. A la comunicació interna Flagint d'aquest matí, el banc parla de la reestructuració, plantejant jubilacions i baixes incentivades. Sindicats com Comissions Obreres consideren que es tracta d'un ERO en tota regla i defensen davant de tot el manteniment de l'ocupació.
I diverses sancions per conduir begut aquest cap de setmana. El pitjor, un conductor que quadruplicava la taxa permesa d'alcoholèmia i ha provocat un accident de trànsit.
Ha passat a 9:15 de la nit de dissabte a la carretera de Barcelona número 150, quan un turisme va xocar contra tres vehicles correctament estacionats. El conductor de 39 anys va donar un resultat positiu d'1,07 mg per litre d'aire aspirat quan la taxa permesa és de 0,25. Se li van instruir diligències judicials per un presumpte delicte contra seguretat viària i per conduir un vehicle motor sota la influència de begudes alcohòliques. El turisme ha quedat immobilitzat.
I torn per recollir avui la varietat garnatxa de raïm a la finca de Can Gambús del Parc Agrari.
Se n'encarrega la cooperativa L'Oliver. Aquest raïm contribuirà al vi negre a Raona de Sabadell. La jornada ha comptat amb la visita de l'alcaldessa Marta Ferrés i la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
L'actualitat matinarà aquesta temporada a Ràdio Sabadell. La persiana del Cafè de la Ràdio s'aixecarà a les 8 del matí a partir del 7 de setembre i ho farà per explicar-vos què passa a Sabadell, conversar amb els protagonistes de l'actualitat i analitzar-la des de tots els punts de vista.
El Cafè de la Ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Sortint de Sabadell i la comarca, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, descarta reobrir l'oci nocturn més enllà de 2:15 de la matinada abans de l'inici del curs escolar. En una entrevista a TV3, el cap del govern argumenta que ara el gran repte és superar la represa de les classes el 13 de setembre i aprofitar la vacunació.
Aragonès aposta per deixar passar unes setmanes fins que es comprovi que s'ha superat l'inici de curs de manera satisfactòria. També defensa que no s'han d'aixecar les restriccions fins que no s'hagi descongestionat l'àmbit assistencial i recorda que encara estem a la cinquena onada.
En la mateixa entrevista, el president de la Generalitat ha entrat en política i ha explicat que no concep la taula de diàleg sense la presència del cap del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Avisa el president espanyol que si no compleix l'acord d'investidura entre PSOE i Esquerra, que fixava el compromís per resoldre el conflicte en la taula de diàleg, tot saltarà pels aires, diu. Aragonès també ha augurat que Catalunya haurà votat la resolució del conflicte polític abans del 2030 i que, per tant, el país podrà presentar-se amb la seva pròpia bandera als Jocs Olímpics d'hivern d'aquest any.
I l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària reclama més personal sanitari per atendre els pacients amb Covid persistent que pateixen angoixa i depressió.
Adverteix que cal dimensionar el nombre de professionals coordinar els experts en salut mental d'acord amb la població i les necessitats que presenta. Calen més psiquiatres, psicòlegs i infermeres en salut mental a l'atenció primària. Apunta que els especialistes estan col·lapsats i això comporta que alguns pacients acabin optant per anar a l'atenció sanitària privada o altres acabin medicalitzats, quan potser no seria necessari si poguessin accedir a una teràpia.
I l'índex de preus al consum al conjunt de l'Estat va créixer un 3,3% interanual durant el mes d'agost, 4 dècimes més respecte a la pujada de preus corresponent al juliol, un 2,9%.
Segons l'Institut Nacional d'Estadística, la variació registrada aquest últim mes d'agost és la més alta des de l'octubre del 2012, quan els preus van pujar un 3,5% en termes interanuals. Per altra banda, l'IPC acumula 6 mesos consecutius a l'alça, un fet que no es produïa des de mitjans del 2016. L'increment de l'índex durant els últims mesos respon a l'encariment dels subministraments, especialment la llum, i dels carburants.
En 10 minuts ens plantem al punt de les dues, moment dels esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
L'aventura del Centre d'Esports Sabadell a la primera ref ha començat amb un empat sense gols. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Pau.
I tot i tenir les millors ocasions, l'equip d'Antonio Hidalgo no va passar de l'empat a 0 en la seva estrena al camp del Sevilla Atlético.
La primera part va ser força ensupida, tret d'un parell d'aproximacions en el descompte, però a la segona el conjunt arlequinat va rondar el gol, sobretot en una rematada a la mitja volta de l'Eix Coc, que va obligar el porter rival Alfonso a treure la pilota a l'escaire, i també en un mà a mà de Néstor Querol, que va resoldre massa centrat. Hidalgo reconeixia que en els segons 45 minuts s'havien trobat més còmodes.
El més important, sobretot quan ve molta gent nova, quan encara falten conceptes de que entenguin, jo crec que sobretot la segona part, el Jacobo, el Moja, estirant amb el Néstor, jo crec que ells s'han trobat en aquestes situacions intermitges molt més còmodes, ja eren capaços de girar, de ganar aquests duels. La primera part, amb més cames al rival, és més difícil, no? Al final s'han enfrontat dos sistemes molt similars, passen poques coses, han passat moltes més coses a la porteria contrària que a la nostra, i a partir d'aquí ves tenir aquestes situacions de fer gols i de portar-te partits, no?
Bona part del perill va passar per les botes d'Alfred Planes, però també cal destacar la solidesa defensiva, especialment dels tres centrals. César Morgado va debutar sense haver disputat ni un sol minut prèviament amb la samarreta arlequinada. Comptant els partits de pretemporada, el Sabadell fa 291 minuts que no rep cap gol, un fet que destaca el capità Aleix Coc.
Opinió personal, la base d'un equip és la solidesa defensiva, no? Jo crec que a partir d'aquí és on es construeixen els grans equips, no? Amb una bona defensa. I bé, jo crec que és això. Avui hem estat molt sòlids en general, des dels davanters, que han fet molt bona feina, doncs fins a Quique, i al final això reflecteix, no? Porteria zero, poques ocasions en contra. I bueno, al final la gent de dalt s'ha d'anar alliberant una mica, no?
El següent compromís, el primer de la temporada a la nova Creu Alta, serà dissabte de Festa Major a 8:15 del vespre contra la Balompédi Calinense.
Abans, Pau, demà a les 6 de la tarda es tanca el mercat de fitxatges d'estiu, amb el Sabadell pendent encara d'incorporar un migcampista.
Sí, el teòric substitut d'Adri Cuevas. Recordem que havia de ser Cristian Rodríguez, però l'operació està gairebé descartada, ja que encara no ha rescindit amb l'Extremadura i ha aparegut l'interès d'equips de segona com la Ponferradina. Precisament del Bierzo ha arribat l'últim fitxatge que avui ha de passar la revisió mèdica, Àlex Aizpuru, davanter de 27 anys, que arriba cedit. Aquest matí, per cert, també s'ha confirmat el fitxatge de Pedro Capó, un dels capitans la temporada passada, per l'Eldense de segona ref.
I ara passem un dia més per la Vuelta. Segona i última jornada de descans pels ciclistes abans d'afrontar la tercera setmana de la cursa, on s'ha de decidir el mallot vermell i on el sabadellenc David de la Cruz buscarà apropar-se a l'objectiu d'acabar entre els 5 primers.
Ahir el ciclista d'Espronceda va tornar a exhibir bones cames, primer intentant-se ficar a la fuga del dia i més tard atacant en l'últim port de tercera categoria. Finalment va entrar 9è amb la resta de favorits a la línia d'arribada del Barraco, on el triomf d'etapa va ser pel seu company de l'Emirates, el polonès Rafał Majka. De la Cruz segueix 15è a la general, a més de 7 minuts del noruec Eiking, i creu que tot pot saltar pels aires en aquesta tercera setmana.
Penso que aquest any la Vuelta, o sigui, com a organització, penso que ha preparat la cursa perquè es puguin veure grans canvis la darrera setmana. Potser hi ha hagut altres Vueltes que hem vist molta duresa des del començament i la cursa s'ha mantingut, doncs, la classificació més estable, però penso que aquest any, doncs, la classificació pot canviar perquè és un recorregut que que penso que crec que ho han fet amb aquesta idea, no? Amb la idea de que la darrera setmana doncs puguin haver-hi sorpreses.
Després de les altes temperatures al sud de la península, l'escenari canvia radicalment amb les últimes etapes a Cantàbria, Astúries i Galícia, i destaquen sobretot els finals de Lagos de Covadonga i El Gamoniteiro, i també la crono de l'últim dia a Santiago. L'acció es reprèn demà amb la 16a etapa de 180 km entre Laredo i Santa Cruz de Bezana, en què serà, si res no canvia, l'última oportunitat pels sprinters en aquesta vuelta. D'altra banda, hem conegut també aquest matí que David de la Cruz ha estat preseleccionat per disputar els campionats d'Europa a Trento, a Itàlia, del 8 al 12 de setembre. La llista definitiva de 8 ciclistes de la federació es coneixerà en els pròxims dies.
I també hem entrat en l'última setmana de competició als Jocs Paralímpics de Tòquio, on arriba l'hora de la veritat per la selecció espanyola masculina de bàsquet en cadira de rodes que dirigeix el sabadellenc Òscar Trigo.
Ahir van tancar una primera fase immaculada amb el triomf per 79 a 61 contra l'anfitriona, el Japó. En total han estat 5 victòries per Espanya i totes 5 per més de 10 punts de diferència. El rival a quarts de final serà Alemanya, que ha acabat en quarta posició de l'altre grup. Un partit que jugarà dimecres encara en horari per definir i teòricament abans, la matinada de dimarts a dimecres, saltarà a la piscina per últim cop en aquests jocs Òscar Salguero. Després de la flamant medalla de plata en el 100 braça, el nedador dels Marinals ha estat 21è aquest cap de setmana en els 50 lliures SB9. Quan faltin 9 minuts per les 3 de la matinada de dimecres, Salguero tancarà la seva participació amb els 200 estils en categoria SM9.
I volem acabar amb futbol sala. El Fractals Grup Serraona es posa en marxa per preparar una nova temporada de tercera divisió. Avui és dia de revisions mèdiques i demà començarà els entrenaments a Sol i Padrís amb el nou cos tècnic al capdavant. Jordi Sitjà, bon dia.
Bon dia, Pau. L'equip taronja, recordem, ha incorporat el tècnic Manel Muñoz, que arriba després de 4 temporades al Sant Cugat. Tot i el rentat de cara a la banqueta, el club ha donat continuïtat al projecte amb fins a 7 renovacions. Així ho explica el coordinador del grup Serraona, Xavi Girvent.
És anar a poc, bona lletra, no pensar bé les coses. Aquest projecte és un projecte no és d'impulsos ni de pensar, vull dir, és un projecte que és molt treballat, vull dir, porto molt de temps treballant en aquest projecte. Hem anunciat patrocinadors, que des d'aquí els agraeixo la seva confiança, i hem anunciat coses que és pel bé de la ciutat. Vull dir, jo crec que a Raona i Sabadell han d'estar lligats en aquest projecte.
D'altra banda, hi ha 4 incorporacions. El lleidatà Marc Torre, procedent del grup Elias, Aitor Rodríguez, que torna a la que va ser la seva casa, Biel Crespo i David García, que arriba del juvenil del Montcada. El primer test de pretemporada serà aquest dissabte contra l'Arenys de Munt, mentre que la lliga començarà el primer cap de setmana d'octubre contra les Corts UBAE, l'equip que va perdre el playoff d'ascens a segona divisió B contra els Amics del Pou.
Banc Sabadell ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
3 minutets i ens plantem al punt de les 2 del migdia. Fins aquí al Notícies d'avui. Tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter o Instagram. Fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.